Ens situem en aquest punt de la plaça Vidal i Quadres per poder tenir una bona perspectiva tant de la platja de Sant Sebastià com de l'hotel Malià de Sitges, una de les seus del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, aquest Festival Internacional de Cinema de Catalunya que amb els anys ha agafat nomenada embranzida i que, com dèiem, aquest hotel, aquest establiment s'ha convertit també no només en el lloc on s'allotgen moltes de les estrelles que venen al festival, sinó també que en l'auditori és on s'hi fa l'acte central amb el lliurament de premis i els homenatges que l'organització decideix en aquella edició. Però si en aquesta última parada hem volgut aturar-nos en aquest punt, és perquè aquests dos indrets, la platja de Sant Sebastià i l'hotel Malià, són dos indrets importants, capdals, perquè hi transcorre una de les escenes d'una novel·la pulp, de Damià del Clot. És una novel·la publicada a Llibres del Delicte l'any 2015. Els germans Lomas, en guerra fratricida pel control de l'empresa familiar, són els propietaris d'un bloc de pisos, amb piscina i terrat, d'espectaculars panoràmiques, a la zona alta de Barcelona, on tots els veïns amaguen turbulents secrets que donen color a unes vides miserables, però presidides pel poder, els diners, el sexe i les drogues, i la voluntat de tenir-ne encara més de tot plegat, és a dir, de poder, de diners, de sexe i de drogues. Els Lomas exerceixen un particular control a aquest veïnatge en el seu àmbit d'actuació, entre advocats sense escrúpols, peculiars sicaris, polítics corruptes, dones que només aspiren a buidar el compte corrent del marit al Passeig de Gràcia, pederastes, actrius sexis, adolescents malcriats i escriptors immortals que ho observen tot des d'una talaia, des d'un mirador privilegiat, gairebé com aquest en el qual ens trobem ara mateix. Un d'aquests escriptors és Sake Ramone, escriptor de novel·la de ciència-ficció. Ramone sempre passa la primera setmana del mes d'agost a casa del seu amic, Mahmoud Salicru, dibuixant de còmics, amic de Ramone, que viu aquí, a Sitges. L'apartament, el xalet, és molt a prop d'aquí on ens trobem, a tocar del cementiri municipal i de l'ermita de Sant Sebastià i a pocs metres de la platja de Sant Sebastià, on tant en Sake Ramone com Mahmoud Salicru hi van a estirar-hi la tovallola i a bronzejar-s'hi. Al migdia solen dormir les hores que no han pogut dormir a la nit i al vespre recorren les terrasses del passeig cercant ombres i còctels. I a la nit es deixen caure en els locals de moda per on transita fauna no necessàriament classificable a partir de la dicotomia home-dona. Fins aquí podrien semblar activitats rutinàries, però no ho són. O no ho són del tot, perquè Sake Ramone inverteix hores, primeres i darreres de la tarda, a escriure. Relata allò que ha vist, descriu personatges que s'ha trobat pel carrer, que l'han interessat, i fixa perfils a partir de primeres impressions. D'aquests carrers de Sitges n'extreu molta inspiració. També cerca noms o transcriu converses. Per ell, Sitges és una inspiració, una font d'inspiració especialment valuosa per iniciar una novel·la. I en aquella ocasió, en la qual ens trobem, Ramone viurà una situació surrealista, perquè assisteix a l'estrena de la pel·lícula Mont Mutant, basada en L'illa dels morts vivents, la seva primera novel·la, de la qual ell en signa el guió. Però el que li passarà a l'auditori del Malià de Sitges, que el teniu just aquí davant, serà digne del gènere que homenatja el festival. Atenció, doncs, entrem a la sala, agafeu-vos fort a les butaques perquè comença l'espectacle. S'apaguen els llums de l'auditori i es fa el silenci. De la foscor, segons com es miri del no-res, apareix un homenet. Camina lent, va vestit de negre, amb una camisa blanca i un corbatí també negre. Vist des de lluny, sembla un nan. S'atura al mig de la zona il·luminada per l'únic focus de l'auditori. S'escolten rialles i rumors tensos. L'homenet, o el nan, no s'immuta. Del sostre, baixa un micròfon que penja d'un fil. L'homenet es posa davant seu i pronuncia unes paraules amb una veu d'ultratomba, impròpia d'un nan. Bona nit a tothom i benvinguts al Festival de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges. Aplaudiments. Agraeixo la presència avui aquí de tot l'equip, director i protagonistes inclosos en la preestrena del film Mont Mutant. Més aplaudiments i algun xiulet. L'homenet, o el nan, es gira en direcció a la foscor i aquesta sembla empassar-se'l. La pantalla que fins aleshores havia passat desapercebuda s'il·lumina. Una remor sembla creuar l'auditori del Malià. S'escolta algun crit neguitós. Fosca, la sala augmenta la seva grandària. De cop, una imatge que pot semblar inquietant o que pot semblar misteriosa o que pot semblar terrorífica es projecta a la pantalla. És la imatge del Festival de Cinema, una imatge que fa referència a un dels films de terror més destacats de la filmografia de John Carpenter. Més aplaudiments encara. Uns 5 o 6 segons després, tot torna a quedar fosc i es fa un silenci total. Comença el tast, que no és res més que un test screening. El seu argument és conegut pel lector, atès que el film en qüestió es basa en la primera obra de Sacre Ramone, L'illa dels morts vivents. Un cop acabat el test, el públic es frega els ulls. El film que acaba de presenciar és un d'aquells que no triguen a esdevenir material de culte. Potser per això els aplaudiments són més sonors i s'allarguen més del que és habitual. El que no sap ningú, però, és que el veritable espectacle, aquell que perdurarà per sempre més en la retina del fan incondicional, comença tot just acabada la pel·lícula. És aleshores quan succeeix el que s'explica a continuació. A l'iniciar-se els títols de crèdit, amanits amb notes musicals pròpies de films de terror, un nombre important d'espectadors abandona precipitadament de la sala en direcció als serveis que no triguen a quedar col·lapsats. Una figura que pels distintius forma part de l'organització del festival fa gestos que poden significar ajuda, auxili o alguna cosa per l'estil. Perquè estirada a terra just al costat de la persona que gesticula hi ha una noia d'una edat indeterminada entre els 20 i els 30 anys. És evident que l'estat de salut no és del tot òptim. No és un cas aïllat. Ben aviat joves de diferent edat i sexe cauen de forma similar a la noia d'edat indeterminada que també era a terra. Altres, molts de peu i d'altres asseguts, encara miren la pantalla com si el film no s'hagués acabat o com si esperessin que aquest es tornés a projectar o com si en darrera instància algú els hagués dit que estava previst un final alternatiu. No hi ha final alternatiu, ni el film es tornarà a projectar. I sí, aquest film ja s'ha acabat, encara que la gran majoria no ho vulgui així. L'ordre a la sala és inexistent. Les corredisses precipiten el públic en direccions oposades. Gairebé sempre la corredissa és en direcció a la sortida. Les col·lisions entre persones esdevenen situacions d'una violència que recorda escenes de la pel·lícula. Apareixen les primeres taques de sang. Les hostesses, més que repartir propaganda del festival, ara fan tasques d'infermeria, evitant desmais, subministrant aigua a aquells que han quedat pàl·lids i aplicant els primers auxilis als ferits. Diverses persones es dirigeixen a les butaques de la sala assignades a l'equip del film. Volen autògrafs o fotografies. Membres de seguretat del festival i policies vestits de paisà sorgeixen del no-res per protegir els protagonistes que parlen entre ells. Els protagonistes secundaris fan fins i tot el mateix. Tots ells, protagonistes principals i secundaris, resten aliens a tot allò que s'està produint darrere seu. És com si ja ho haguessin vist. De fet, ja ho han vist. I no li atorguessin la menor importància. O com si tot plegat formés part de la pel·lícula, de la seva promoció i de la imminent estrena en sales comercials. Amb tot això, l'auditori del Melià, lluny de buidar-se, es va omplint. A més d'espectadors, dels fans, dels frics, de l'equip de món mutant, de les autoritats, dels crítics, dels periodistes, del personal del festival, s'hi han afegit ara personal sanitari que ha hagut de traslladar-se per auxiliar els nombrosos ferits que s'amunteguen pel passadissos. Molts dels fans que s'havien quedat sense assistir a l'estrena i rompen a la sala per veure en persona els seus ídols i poden afirmar que ells també hi van ser presents, encara que fos només per uns segons, a l'estrena de món mutant. Aquest fet accentua el caos, multiplica el nombre de ferits i dimensiona l'espectacle, fent les delícies dels captadors d'imatges a través dels telèfons mòbils. Per tot plegat, o a causa de tot plegat, ningú se n'ha adonat que al mig de la sala hi ha Sacre Ramone, l'autor del guió, l'autor de la novel·la sobre la qual s'inspira el film. Ningú el veu. Tampoc és que ell frisi per mantenir una conversa o fotografiar-se amb algú o signar llibres, si és que algun dels nerds que circulen per l'auditori li ho demanés. Però ningú ho fa. Probablement perquè encara no l'han llegit i no saben què és millor, si el llibre o la pel·lícula. Aquesta és la clau. No han llegit el seu llibre. I aleshores, Ramone, recordo una frase que li va dir un home que venia exemplars de segona mà pels carrers del barri de Gràcia de Barcelona. Ell n'hi va comprar un d'exemplar de Dràcula, però l'home no li va entregar el llibre de Bram Stoker, sinó que va substituir-lo per un exemplar força deteriorat de l'únic llibre que ell havia escrit. Sabia que si Sacre Ramone podia mantenir una conversa, era que l'havia llegit. Per això li va entregar aquell fragment d'exemplar, un exemplar sense portada ni contraportada. L'objectiu era que quan rememorés les paraules que li havia dit, sabés que no era una fantasia, que les paraules incorporaven l'experiència d'algú que ja ho havia patit. I ara que Sacre Ramone rememorava l'escena, recordava també el que li va dir aquell home. Et convertiràs en un d'aquells escriptors maleïts que només poden comunicar-se amb aquells que l'han llegit. La resta del món deixarà d'existir. No escriguis. És llavors que per Sacre Ramone tot sembla adquirir una estranya coherència, com si totes les respostes a tots els enigmes de la humanitat confluïssin en una sola fórmula, una fórmula que per atzar acaba de descobrir. Sacre Ramone sap per què cap dels veïns del seu edifici, tret dels dos nerds, mai li ha dirigit la paraula, ni tan sols l'ha saludat. Sap per què De les bessones, Anne, l'única que parla amb ell, és la del tatuatge. És l'única que l'ha llegit. Sap, finalment, perquè només les persones de l'equip de Mont Mutant que han llegit el guió, o en el seu defecte el llibre, li han dirigit la paraula, aleshores com si d'un flashback es tractés. Sake Ramone veu passar la seva vida des de la publicació del seu primer llibre i observa com les imatges revelen la certesa de les paraules del venedor de llibres usats. Només existeix pels seus lectors. Abandona l'auditori de Sitges i enfila cap a l'estació de tren. Sap que és transparent, que ningú el veu avançar abatut. Ningú, tret dels que l'hagin llegit, ni que sigui a partir d'una nota deixada a la porta. Sake Ramone només existeix pels seus lectors. Aquest és un fragment d'una novel·la pulp de Damià del Clot que ens situa en aquest punt de la platja de Sant Sebastià, com dèiem abans, i en tots els referents que ell fa servir per inspirar-se a l'hora d'escriure les seves novel·les de ficció i que alhora també ens permet situar aquesta gran fita cultural que és el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, el Festival de Cinema Internacional de Catalunya que es celebra a Sitges i que, amb el cas de Sake Ramone, ens fa adonar en aquest episodi que passa a l'auditori després de l'estrena de Mont Mutant de quin és el poder de la literatura. Un poder que, com el que hem pogut constatar durant aquest itinerari, li atorga una condició que la fa immortal en el temps, perquè gràcies a les novel·les que hem anat repassant, que hem anat llegint, des de El pirata de Cala Morisca, El dia que va morir Marilyn, El secret de Picasso, L'homenatge o aquesta una novel·la pulp, és el que ens fan adonar que hem vinculat a diversos escenaris que hem vist i que hem contextualitzat durant aquesta ruta per Sitges, un Sitges de novel·la, que no pretén res més que fer-vos llegir La vila com un llibre obert, perquè, segons diuen, un libro es como un espejo. No es uno el que lee los libros, sino los libros los que lo leen a uno. Gràcies, doncs, per acompanyar-m'hi. Salut i llibres.